El nostre convidat d'avui es va dedicar tota la vida al sector dels recanvis de cotxe i, ja jubilat, ha pogut fer lloc a una de les seves passions que per feina no havia pogut fer fins ara. I el que li agrada és escriure. Avui passa pel Connectats l'Alfred Comerma. Alfred, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixem que saludem també el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, Alfred, com dèiem, tu sempre vas estar treballant en empreses que es dedicaven al món dels recanvis, oi?
Exacte, sí.
I com és? T'agradava el sector? T'agradava el tema vinculat al motor? Què és el que exactament et va portar fins aquí?
No. No és que m'agradés ni em deixés d'agradar. Amb el temps em va agradar. El que passa és que era per qüestions familiars. Era el negoci de la família, del meu pare, i allò que típic, que no saps a què dedicar-te, o no ho tenia clar, i van dir, vine cap aquí i posa't a treballar. I així vaig començar de jovenet, i vaig passant els anys, el negoci va desaparèixer amb el temps, ja vaig anar a treballar en altres llocs, però bueno, sempre ja dintre d'aquest ambient, i que era el meu, el que coneixia i on em desenvolupava bé, no?
Mm-hmm. De fet, però, tu havies estudiat dret, no?
Sí, vaig fer alguna cosa de dret, però més com partint d'alguna cultureta que no pas per dedicar-me.
O sigui que no tenies intenció d'exercir?
No. Era una qüestió de que fas el batxillerat, el preu, i després tocava fer alguna cosa i et ficaves a la facultat i ja està. I quan et cansaves de perdre el temps en allà, doncs em vaig posar a treballar.
I no tenies el teu propi somni professional? És a dir, t'hauria vingut de gust dedicar-te a una altra cosa?
Sí, el de escriure sempre m'havia agradat. I a la col·le i tot això. El que passa que no tenies la, com ara, que et poses, agafes un ordenador, et poses a escriure i ho pots publicar-ho o autopublicar. És més fàcil. En aquella època no era així.
Mm-hmm. Sergi.
I, bueno, no sé, a mi no vaig tindre cap connexió amb algú que es dediqués, ni l'ambient, no sé, no em vaig trobar mai amb això.
Ja. Yeah.
Alfred, va arribar per això a la jubilació i vas dir, ara és la meva, no?
Exacte, és el típic que dius. El que em va agradar, dic, ostres, pues a mi sempre m'ha agradat això, i és aquella espurna, bueno, allò que tens enganxat, no? Allò clavadet, que dius, què faré? Jubilar-me, pues vaig fer un curs de narrativa a l'Ateneu Barcelonès, i a partir d'aquí pues ja vaig començar a fer coses. Tinc un parell de blogs, sempre he estat escrivint, cada setmana poso alguna cosa, I després ja em vaig animar al primer llibre i ara estic amb el segon que presentarem aquí a Terrassa als Amics de les Arts i Joventuts Musicals el divendres 11.
M'has contestat 5 preguntes de cop.
És que ja sé que a la ràdio sempre aneu amb el temps molt comptat.
No, tranquil, que tenim encara un temps. No, el que volia dir-te, no?, que publicar un llibre era com un repte que tenies, i l'any 2022 veu la llum, sí, el Libro de la Masia, no? Explica'ns una mica de què anava aquest llibre.
Bueno, aquest llibre, jo vaig tenir molts anys jugada a la Masia de la Garrotxa, i per mi era com una casa mítica, no?, a part de que tenia les seves tropes de gent des de l'època de la Guerra Civil i tal. Però, bueno, que era un caseron antic, del 1700 i pico, i bueno, és allò que, pensant en què escriure, doncs dius, tens que tirar mans d'alguns records, no?, d'algú que et pugui enganxar i puguis tu situar-te i posar-li un espai, un paisatge i una gent. I aleshores, d'algunes coses que jo vaig viure allà, em va sortir uns personatges i amb aquells vaig construir una història. I, bueno, la veritat és que m'ho vaig passar bé fent-lo i per sort els que el van llegir pues, també els hi va agradar, no? S'ho van passar bé.
I bueno, deies que presentes a Terrassa, em sembla que a l'Ateneu Barcelonès ja l'havies presentat, no? Es diu La Lente Esmeralda, no?
Sí. No, La Lente Esmeralda és el que he fet ara, eh?
Sí, és aquest, el que et volia dir, el segon.
Sí, el segon el vaig presentar a l'Ateneu Barcelonès, jo soc soci de l'Ateneu Barcelonès, i el vaig presentar allà el 6 de març. bueno, va tindre a la gent que també li està agradant i també s'ho passen bé. Jo faig els llibres sempre amb un toc una mica d'humor, ironia, i sempre, bueno, passen coses, no? I els personatges, doncs, són més o menys creïbles. I ara, doncs, toca presentar-lo aquí a Terrassa, perquè jo fa ja un any i mig, més o menys, que visc a Terrassa.
Diríem que el gènere que més t'agrada és la novel·la negra, no?
Sí, perquè és la que et dona més joc. Vull dir que és, tu pots jugar molt més. És més fàcil que no sé, que posar-te en un dramón o posar-te una novel·la romàntica o no sé. Hi ha altres estils, però la negra pots jugar de tot i pots ficar-lo de tot perquè tot pot girar-se, no? No fa falta que sigui allò històric o alguna cosa així. Sí, pots fer el que vulguis. Jo trobo que és el gènere més lliure. I també el que pot ajudar més, la qüestió social i qüestions delicades, ho pots parlar tranquil·lament i lliga, i tot queda bé.
I cap una mica de tot, no?
Sí, jo crec que sí, va així.
Ja estem ja allò pensant en el tercer, el tens ja al cap, com ho tens, això?
Tinc alguna cosa al cap, i estic donant voltes, que el vull fer amb experiències personals i més que res ficar-lo dintre del món de l'esport, perquè són on veus, com ho diria, encara que jo vaig estar amb ambient més o menys aficionat, jo vaig viure l'època de les motos de l'època del Nieto i el Migrau i Canyelles i tota aquesta gent, no? I nosaltres anàvem anar allà pues, com els que no eren professionals, sinó que eren amateurs i tal. I jo estava amb equips d'aquests, de gent que corria motos i que es presentava a les carreres de resistència, les 24 hores de Montjuïc i coses així. I aleshores m'agradaria explicar una mica l'ambient aquell, la camaraderia que havia, com es relacionava la gent, com s'ajudaven uns als altres, com algun donat, potser se'ls feia malbé o tenia un problema amb una moto d'un altre equip i tothom li anava a ajudar, no? Perquè era diferent. Suposo que ara és molt professional, es juguen molts calés, molta la publicitat i aquestes coses, i allò era un món de pioneros. I bueno, m'agradaria explicar una mica l'ambient aquest. També hi havia les típiques baralletes, no? Però vull dir, era diferent del que ara es veu. No sé, jo crec que val la pena. A mi m'agrada molt les relacions entre la gent, les relacions humanes, l'amistat. M'agradaria parlar sobre això.
Parlaves abans dels blogs. Un és de literatura, no?, que es diu Unes palabrejas más. Què sí. Expliques aquí?
Bueno, Unes palabrejas más, que va ser el primer que vaig fer, diguem-ne que es poso alguns poemes, poso microrelats, poso... Bueno, el que se m'acudeix al moment, no? Alguna cosa que he viscut, alguna tonterieta, clar, faig un relat curt, poso una banda musical i poso quatre detallets i llavors és pura narrativa, no? Fas un relat curtet i no arriba ni a cuento, no? I dic, millor alguns he tingut que fer dos o tres pors, però normalment no. I també últimament poso bastants poemes i he començat també a fer algunes coses en català, perquè jo escric en castellà per qüestió d'edat, formació i demés. I ara ja em vaig animant i almenys els poemes ja els començo a posar en català. I l'altre que tinc, que es diu Cròniques Polardes, aquest és més d'experiències tipus pel·lícules que he vist, obres de teatre, o cinat a l'òpera...
Més cultura en general, no, Alfred?
Sí, són coses culturals que m'agrada fer una ressenya perquè m'ha agradat, m'ho he passat bé i dic, crec que val la pena parlar-la.
I aquí és... O sigui, vas publicant periòdicament o...
Sí, dos, bueno, els segons els events que hi vaig, doncs, el dels cròniques... millor és un cop al mes o dos, depèn del que faci. Cada altre no, el de les palabrejas, cada setmana poso alguna cosa, cada setmana.
Alfred, abans explicaves que feia poc, no?, que estaves a Terrassa?
Un any i mig.
Un any i mig.
Sí, jo soc de Barcelona, vivia a Barcelona.
Vivies a Barcelona, i què és el que t'ha portat a Terrassa?
Bueno, ha sigut problemes...
Es viu molt bé,
Perdó?
Es viu molt bé, no?
Sí, la veritat és que jo m'he sentit molt bé. És una ciutat que té el tamany ideal, perquè no és la Barcelona immensa que hi ha titans i t'agòbia i està plena de turistes i és per sortir corrents. Sí, aquesta és una ciutat agradable, agradable a passejar, amb cases que tenen la seva solera. I després hi ha un tema sentimentaloide d'aquells que els meus avantpassats eren de Terrassa.
Ah, o sigui que has anat a buscar una mica les arrels, no?
Sí, bueno, ha vingut donat, però vaig començar a buscar, al principi pensava, doncs, no sé, era Sant Cugat o por ahí, però al final em vaig apostant aquí i aquí em va agradar i em vaig quedant aquí. Vaig tenir la sort de trobar algú que em va bé i bueno, vaig quedar aquí. Però a part d'això, el meu rabassavi, el meu wasabi i el meu avi eren d'aquí, de Terrassa.
I hi ha un nom, no? Hi ha un nom de carrer, no? Que és d'un parenteu, no?
Sí, hi ha un carrer petit, un passatge que es diu Pere Comerma i Rodó, del segle XX, que és era el mestre d'obres del segle XIX.
Curiós.
I ara, doncs, altra de les coses que tinc ganes de fer és començar a buscar aquí els arxius, la història familiar, no? Sàpiguer qui eren, com vivien i què era la seva vida, no? Què havien fet.
I a banda d'aquesta part més personal, de quina manera, des que has arribat a Terrassa, t'estàs vinculant a la ciutat, en el teixit, no sé si a través d'entitats, com ho fas?
Bueno, vaig començar a anar als Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que es feien uns recitals poètics portats pel David Millán, que és un excel·lent dinamitzador cultural i un home polifacètic.
David Millán fa de tot, eh? El David Millán fa absolutament de tot. Escriu, toca música, fa fotografia, de tot fa.
I a més bé. Ho fa de tot i a més molt bé. I vaig començar a anar a aquests recitals poètics, després pues, també anava a altres llocs, com els de les corals, joves corals terrassenques, que també es fan recitals. Em vaig fer soci, m'he fet soci fa poc dels Amics de les Arts, perquè bueno, ja es fan coses, hi ha exposicions, hi ha una vida cultural, un teixit aquí molt maco.
Sí.
La veritat és bo. I de seguida connectes amb la gent i t'inviten a un altre acte i escolta, farem una exposició aquí, ho farem això. I, no sé, és tot més proper, no? És com més amistós.
I tens...
Són bona gent.
Sí.
Què ha de dir el Sergi? I Alfred, tens algun racó allò favorit dins del teu entorn a Terrassa?
Favorit per estar o anar?
Sí, un racó que a tu et ve de gust.
Sí, bueno, m'agrada bastant a part d'anar al Jazz Cava, que vaig als dissorts que fan ja sessió ni algun altre dia que també hi vaig. M'agrada anar almenys un cop a la setmana al Cafè de l'Aula, que també fa música en directe i a vegades toquen els profes d'allà, i també hi ha un ambient molt maco. Hi ha actuacions que estan molt bé, i bueno, és aquells jocs que vaig fer, però ara, aquí a Terrassa hi ha un de jocs, hi ha bastants, eh?
Mm.
Jocs d'aquests per anar a prendre un té i estar tranquil·let i tal, i doncs allà la gent xerrant, un altre amb un ordenador fent les seves coses. Aquí hi ha una vida molt, molt respectuosa.
Està bé.
Mm-hmm. Sí.
Una de les aficions que tens és el cinema, no? T'agrada
molt el cinema. Sí, perquè bueno, jo vaig tindre la gran sort, perquè això va ser una xiripa, que de petit, quan al col·le, jo estudiava els Escolapis de Balmes, va haver-hi un crític i un dinamitzador de la cultura del cine, que es deia Miquel Portet, que es va vindre a donar unes classes per ensenyar-se, perquè poder conèixer el llenguatge cinematogràfic, no? El que era un plan americano, un picado, un tal, i totes aquestes històries, com es desenvolupava un guió. I es va donar quatre toques, unes quantes classes, de com funcionava el cine i com tenies que entendre el llenguatge del cinema i tal. I es passaven pel·lis i aleshores pues, feia un fòrum o tallava un moment la pel·li i deia, mira, aquestes aquesta seqüència és així, o aquesta escena es farà tal cosa i tal. Abans entenies les coses de per què ho posaven doncs, la càmera aquí, ho focaven d'aquesta manera, o l'altra, o el que sigui. I això, doncs, bueno, trobo que va quedar bastant. I vaig començar a disfrutar molt del cinema. Però a mi m'agrada el cinema clàssic, eh? Hi ha coses, o sigui, de l'època durant el Hollywood i tot això. Mm. Bueno, també el cinema, la Nouvelle Vague, totes aquestes coses, no?
Mm-hmm. També has parlat de, bueno, ja ho has dit abans, l'esport del motor, això la pilota, no? Però la Fórmula 1, la MotoGP, tot això no t'ho perds, no?
No, això encara sí que ha abonat per poder-les veure i jo he sigut d'aquells que a les 4 matinades vaig acabar de veure una carrera. Això no m'ho he perdut mai. No, això... Uf. No.
I continues?
Sí, això sí. L'altre dia em vaig portar el disgust que el Marc Márquez es caigués, però bueno, ja va dintre l'ADN d'ell d'anar sempre a tope.
Mm-hmm. I també t'agrada gaudir de la gastronomia, no?
Perdó? Ah, bueno, la gastronomia... El que passa és que... sí, soc una mica cuineta i m'ho faig les coses i mira, ara mateix he acabat de fer un fricandó per demà, perquè com necessita reposar, doncs l'he fet ara i pues... demà al matí jo tindré.
Sí, Sergi, va, ja, sí,
demà,
ja et pots convidar.
Demà vinc. Sí, esclar, el fricandó m'agrada molt. Jo, sí, és la llàstima és a vegades no tenir temps, però és maca. La cuina és sensacional, almenys per
sí,
mi.
Sí, la cuina requereix molt de temps i molt de carinyo. I aleshores et surt moltes coses. I, bueno, jo soc de cuina tradicional, eh? Vull dir, els invents ja no m'arriben, ja no m'interessa.
No improvises.
No, home, improviso perquè amb la manera de que dius, a veure, què tinc? Tinc això, doncs mira, puc fer això, doncs pam, ja està. I amb el que tinc faig alguna cosa. I sempre et surt algun. I fas alguna variant en funció de lo que a vegades ostres, no tinc tal producte, però tinc tal altre que segur que lliga, doncs sí, doncs lliga, doncs ja està.
Molt bé. I viatjar, també, no ens ho deixem. Viatjar és una altra de les coses que t'agraden.
Sí, passa que ara ja la cosa com a jubilat ja no és fa... és molt cara.
Home, les quan tens temps...
Els viatges hagin sigut, són més barats, però el fet de desplaçar... Bueno, no ho sé, és... De jove sí, jo havia sortit, havia donat moltes porai. Vaig tindre una vegada un viatge fins a Turquia, amb un Seat 1430, motor 1600, que s'anava desmuntant pel camí. Perquè vam anar, bueno, tot per carretera, evidentment, i per Iugoslàvia, que eren unes carreteres horribles, i vam fer com una mena de pistes forestals, el cotxe s'anava desmuntant. El vam tindre que deixar amb un taller de tractors, o jo que sé què era. Anava fent autostop fins a Itàlia comprant les creueres perquè se'ns havia desmuntat a l'aula de transmissió, s'havia trencat, fer-lo reparar, continuar, després per una autopista d'Itàlia que tots van com boixos picant-se. Veien un cotxe que ells no coneixien, per ells era un 124, però clar, pencàvem com un 130 d'ells, una cosa d'aquestes, no? I aleshores, bueno... fins que se'ns va patar una barra d'estabilitat i aleshores que van començar a fer és per l'autopista i bueno, vam tindre que esperar que no vingués el cotxe d'un a pujar-lo, d'altre. Però bueno, a part d'això, m'ho vaig passar molt bé. Bueno, hi ha altres viatges que he fet. M'ha agradat molt viatjar amb cotxe, això sí. Sí, aquests viatges d'anar a París o d'anar cap al nord, que, en fi, no sé, per Holanda, per i per recorregut no sé, bastants jocs d'Europa. Sí.
Doncs a un home que li agrada fer quilòmetres en cotxe per viatjar, que la seva passió doncs, l'ha pogut gaudir un cop s'ha jubilat i que doncs, avui ha demostrat que la jubilació activa és molt important, perquè sí. Tot i que s'hagi jubilat no deixa de fer coses. Alfred Comerma, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Gràcies,
adéu.
Sergi, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Quan pensem en patrimoni, segurament el primer que ens passa pel cap són edificis. Però el Xotis i la Jota també són patrimoni de Castellà. Fa 50 anys que es ballen ininterrompudament. El nostre company Guillem Plans ha entrevistat el president del Ball de Gitanes de Castellà. Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs aquí el cap de setmana passat passegés per Castellà deuria quedar-se parat per tota l'estampa que presentava a la plaça del Mirador. Allà hi havia fins a 150 balladors del Ball de Gitanes tradicional, que efectivament és patrimoni immaterial de Castellà del Vallès. Tenim amb nosaltres el seu president, Joan. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, quin goig que feia a la plaça, 50è aniversari. Es va celebrar bé, oi?
Sí que va ser molt bonic i molt emotiu. Sí.
I aquí augura que tot això es perdrà, que aquesta tradició té els dies comptats, perquè no hi ha relleu generacional. Com veus tu, no només l'entitat de Castellà, sinó en general aquesta tradició al Ball de Gitanes?
Sí, home, no és com abans, evidentment perdre's no. L'únic que fa 25 anys o fa 30 anys érem 200 balladors, ara en som 70 o 80. No és el mateix que abans, perquè abans hi havia menys activitats esportives, menys activitats culturals, i ara hi ha molta més oferta. Però bé, bueno, però tenim una colla de menús i una colla d'infantils de 5, 6, 7, 8 anys que pugen amb força. O sigui que per perdre's, no. No és el mateix abans, però podem estar prou contents amb el que tenim.
Home, i tant. Què és el que us aporta, que us enganxa al Ball de Gitanes?
Ostres. A nivell particular, comporto la sang. Fa molts anys que ballo, fa molts anys que soc mestre i es comporto la sang. I he estat en alguna temporada per motius personals de descans, però és que no... Pots estar teòricament de descans i mitjà i et vas enganxar. És maco, és el fet de ballar, és el fet de trobar-te amb la gent. Aquest dia, amb els 50 anys, que vivien 150 persones, doncs amb moltes d'ells o havia ballat amb ells o els havia ensenyat. Hòstia, és una cosa molt bonica, molt bonica, sí.
Joan, deixem-ho clar. Són 50 anys, però 50 anys de ballades continuades, perquè hi ha ballades de fa molts més anys i, de fet, sí, hi ha testimonis castellarencs que això ho poden assegurar.
Sí. A veure, si vas buscant la plaça Vella com si fa 10-20 anys, allà hi surten fotos dels anys 10, hi ha alguna foto dels anys 10, del 20, del 30, del 40, a la guerra es va parar... Després de la guerra s'ha continuat. I al final, que l'ara ho podia fer en 2-3 anys, ho feia un any descansat. I és que, clar, si hi havia gent que no va ballar el 75, va ballar abans. Teníem el Ramon Julián, la Pilar Omet i l'Eloi Delgado, que estaven allà a primera fila, i que feia 60 anys que havien ballat allà. Per mi, veure que ballar aquella gent va ser un gran honor. Ensenyar aquesta gent va ser un gran honor per mi. I després també hi havia el Dani Rocabert, que aquell sí que el 75 era l'únic del 75 que aquell dia era ballant. Més, molta més gent al públic que havia ballat abans i després del 75. Però això va ser molt bonic per mi. Per mi com a president, per mi com a ballador, com a membre de l'entitat.
Quins són els reptes que teniu d'ara endavant, l'entitat de Castellà?
Els reptes? Home, de la gent que va ballar aquest cap de setmana, i hi ha molta gent que ens deia que, hosti, que li faria gràcia tornar a ballar. L'objectiu és poder enganxar aquesta gent d'una manera o altra. Fem assajos setmanals nosaltres. Poder gent d'aquesta no voldria ser cada setmana. Potser voldríem fer una volta i buscar altres sistemes. Tenim un gran plantell de gent que li fa molta gràcia ballar. Doncs d'una manera o altra ho hem d'aprofitar, això. Encara no sé com, però hem de parlar en calma i veure com ho podem fer. Sí, sí, sí.
Puja forta una generació que són el dels menuts, no? La colla de petits.
Sí.
Quan sou a l'entitat?
Números exactes no els podria dir, sobre uns 70, més o menys. Tenim quatre colles estables, tenim els arrelats, els solters, i això és la colla d'infantils i la colla de menuts. Més o menys som aquests els que som, i va pujant i baixant, va pujant i baixant. Objectiu, doncs, aquests petits, mirar d'aguantar-los i tindré mirar d'aguantar els grans, perquè a vegades ens hem trobat a l'entitat que s'hi pujava molta canalla, però la que arribaven a 20-25 anys, tots aquests, entre cometes, els perdíem, deixaven de ballar. El que és poder també agafar aquests, els menuts, i agafar els grans de 20, 30, 40 anys que han ballat i que sabem que els hi va de ballar.
Jo crec que una jornada com la que vau tenir aquest cap de setmana passat amb el Cercavila, que van apropar gairebé 150 balladors i balladores a la plaça del Mirador, i que els seus familiars van venir-los a veure, i hi havia centenars de persones allà al centre del poble, ajuda a que passi això.
Com? Perdona,
ajuda a que passi això. Ajuda a que creixi l'entitat.
Sí, 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 sí. És que a Castellà, la gent d'una certa edat, del 70-80, és que potser el 50% de la població hi ballava gitanes un any o altre. A Castellà, abans ballava moltíssima gent, però amb gitanes. I, clar, tots els que estaven de públic, probablement més de la meitat havien ballat, o familiars havien ballat. O sigui, dels que hi havia allà, grandíssima gent, era gent que d'una manera o altra, una cop al seu vida, havia estat relacionats amb gitanes.
I tant. Per qui no conegui la tradició, vosaltres balleu polques, xotis i jotes? Explica'ns tot això en què consisteix.
Gitanes és un ball amb castanyoles. Tenim 4 o 5 balls tradicionals, diguem-ho així, que són ballats en castanyols, que poden ser les catxutxes, la majorca, la contradansa, els xotis de jota. Això són ballats amb castanyoles. Després tenim els passos, el pas doble, el pas de la festa i el toc de festa, que són passos d'entrades, i altres balls, el pas de rubí, i altres balls que són de no castanyoles. Mica en mica, al llarg dels anys i al llarg de molts mestres, hem anat introduint doncs poques diferents. Abans era més triscats, havíem ballat el Mar de Siana, fa no sé quants anys es va introduir la polca d'Urs, i ara últimament, a través de l'agrupació de gitanes del Vallès, hem introduït el que en diuen les picades, que és fer ballar gitanes amb música convencional de la ràdio, diguem-ho així. És com una espècie de, entre cometes, concurs entre 2 o 3 pobles, cadascú porta la seva música, llavors fa una mica de concurs a veure qui pot o qui no pot guanyar. Però en definitiva el que busquem és després un bon sopar. O guanyar o no guanyar, tant se'ns en dona. És passar-ho bé.
És fer un tercer temps, no?, que fan en el rugby.
Podríem dir-ho una mica així, sí. Fer una ballada per les coses, per fer un sopar, un dinar. I amb la ballada, doncs, trencant-te les banyes perquè la música que soni ho puguis tu traduir amb el ball de gitanes amb el que ballem nosaltres. Sí, més o menys això.
En moltíssimes ballades del ball de plaça escoltem temes com tocant el cel amb la mà dels Strombers. Això és una modernització de la tradició, oi?
Sí. Això Ja ho van començar la gent de Vallès amb Queen, van començar Queen. La nostra primera picada va ser la Guerra de l'Enciam de la Trinca, i a partir d'aquí n'hem tocat diverses de músiques convencionals, diguem-ho així.
I una cosa que està molt bé és que participeu en aquestes jornades amb altres entitats de cultura popular, com per exemple els capgirats, sí. És a dir, que hi ha pinya entre diferents entitats.
Sí, el capgirats ja... Aquesta picada la vam fer el 2016. I ja tenim entreteniment de fer una ballada amb els capgirats, perquè aquesta cançó és de Castells. I aquest any ens va anar perfecte per poder-ho fer. És a dir, vam posar cap inconvenient, vam fer assajos conjunts, vam comprovar els tempos per poder clavar les coses, i va estar molt bé. I també vam venir els tocant en tantrums amb la batucada al Cercavila. Una altra línia al final va venir dos crellers de les bars a tocar la música. I, evidentment, la música de la reconversió musical.
No és una qüestió d'edat, ballar, perquè no. Segur que teníeu molt veterans i també algú molt jove.
Sí, la franja d'edat, estem parlant de... Hi ha una nieta que té 2 anys i mig, i als assajos hi va, però als ballars té vergonya... I en tenim algun de relat que en té una edat. No val per dir l'edat, però té una edat. Es pot ballar, tothom pot ballar. Ah. Llavors, cada... Has de buscar els balls per cada grup d'edat, també. Segons que no pots fer on, a tot arreu.
Ja per acabar, quina és la següent cita on us podrem trobar?
Aquest cap de setmana col·laborem amb el Suma, amb les colles, justament amb les colles de menuts i infantils. El dissabte al matí estarem parlant.
Perfecte. Com que això és una secció de patrimoni, sí. Necessitem una defensa de que el Ball de Gitanes és patrimoni immaterial de castellà.
Jo diria que és patrimoni perquè és una cosa que la gent del poble, d'una manera o altra, sempre ha tingut relació. Ara no tant, però abans sí. I abans, quan era la ballada al pavelló, és que senties per tot el poble Picarols el dia de la ballada. I el pavelló estava rebentant. Sé que poques vegades el pavelló estava a rebentar quan ballava Gitanes. Allò era espectacular.
Ho recordo.
Per això. Sí. Ah, recordes? Per això. Mm. Però bueno, els temps han canviat i s'ha d'evolucionar i no passa res.
Joan Casamada, president del Ball de Gitanes de Castellà, moltíssimes gràcies.
A tu.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc l'Ainhoa del Prat i avui vinc a parlar-vos de la pel·lícula Les xiques estan bien, un conte d'estiu sobre la convivència entre 4 actrius i una escriptora que assagen una obra de teatre en un antic molí apartat del món. Les línies entre documental i ficció, persona i personatge, queden difuminades. Itza Soarana, directora i guionista del llargmetratge, manté el paper de directora i escriptora dins l'univers del film. I com el seu personatge, ella escriu i fa que la pel·lícula avanci amb cada xerrada, amb cada moment de complicitat. Les mateixes actrius interpreten també personatges que es diuen com elles, compartint narracions que coincideixen amb les pròpies experiències vitals. La pel·lícula està particularment en sintonia amb les intimitats físiques de l'amistat femenina. Podem veure el contrast entre relacions d'amistats ja establertes i d'altres recents. Les noies es comencen a conèixer i a entendre a través dels materials que planteja l'obra amb converses sobre la vida, la mort, el procés creatiu, l'amor o la fe. No hi ha competència, sinó sororitat i comprensió entre totes. Pot semblar una pel·lícula quelcom cursi, però és una sensibilitat justificada. És senzilla, però bonica i transparent. La naturalitat de la gravació et fa sentir com si es tractés del teu grup d'amigues, i les reflexions són realistes i properes. Sí, sí, sí.
Hola.
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 Hey! Bonjour!
Hey. Hey. Hola.
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 Hola. ¿Las chicas están bien?
Cansada con tocarme las tetas.
Estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres. Vale, vamos a retomar, perdón.
La idea es ensayar por las mañanas.
Aquí.
Tiempo libre por las tardes.
Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie.
¿Podemos ir al río? ¡Ah! Y me han dicho que el cine hay fiestas en el pueblo.
¿Sí?
Entonces, ¿por qué saliste tú?
Por curiosidad, por deseo.
Por rebeldía. Por rebeldía.
¿Qué tal?
Pensaba que no sentías nada.
¿A ti también te pasa?
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
Sí.
Claro, es que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido?
Es como, no sé, como que cuando tienes un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir.
Cuando entras en un escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería
este. Qué bonito, esto me gusta.
Norte, sur. Mi casa estaría allí.
Queridas hermanas.
Hace un montón que no me siento sola.
Que me gustas. Y que me gustas.
Lo entendía todo. Lo entendía.
¿Te sientes viva ahora?
Te dan ganas de vivir.
Si es que al final todo es muy sencillo. Entonces salgo y me tiro, ¿no?
Sí, exacto.
Muy, muy sencillo.
Las películas son también cartas al futuro.
Qué bonito, ¿no?
¿Quieres formar parte de la obra entonces? Con nosotras estás totalmente contratada.
Sí.
¿Te gusta el teatro o no?
Sí, me gusta.
¿Te apetece actuar en nuestra obra o poquito?
Mucho.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Auditori del Mirador de Castellà del Vallès acollirà un concert molt especial, un revival de quatre veus masculines que habitualment han cantat a l'amor. Sonaran cançons com Corazón Partido, Morena Mía, Galilea o Cosa Más Bella Que Tú. La nostra companya Marina Antúnez té tots els detalls d'aquest homenatge.
Cantarà l'amor, ja no em bastarà. Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Aquest dissabte tenim un concert a Castellà que de ben segur tindrà molt èxit, perquè ja corre la veu, doncs, que podrem gaudir d'una proposta d'homenatge a quatre il·lustres de la música, que són ni més ni menys que Miguel Bosé, Sergio Dalma, Eros Ramazzotti i Alejandro Sanz. Qui ens ve a visitar? Doncs serà dissabte, el dia 5 d'abril, a les 8 del vespre, a l'Auditori Municipal Miquel Pont, quan tindrem la banda Si Basta Sent un par de canciones. Avui parlem amb Tolo Fornés, ell és músic i gestor també d'aquesta banda, per tant el saludem. Bona tarda, Tolo.
Hola, bona tarda.
Com heu pogut notar amb el seu accent, no és de la península, sinó que ens veniu de Mallorca, no, vosaltres?
Pues, així és. Nosaltres som banda resident d'aquí a Mallorca, som tots d'aquí de la illa, i venim amb molta il·lusió pues, cap a la vostra terra, on mai hem tingut l'oportunitat de venir, carregats d'il·lusió i carregats de molt bona música, i amb ganes pues, de poder arribar a tota la gent d'aquí de Castellà.
Abans de conèixer doncs, el que ens porteu, el que ens tocareu, volem saber també qui sou vosaltres. Si va estar sent un par de canciones, sou músics, des de quan funcioneu? Explica'ns una miqueta el què.
Sí, nosaltres som diguem, a la música fa molt d'anys, i des de fa 3 anys ens van juntar en una sèrie de companys i van cercar algo que diferent, no? I sobretot algo que a nosaltres mos agradàs i que mos agradaria anar a veure. I vàrem definir i vàrem seleccionar aquests 4 icònics artistes juntant, pues, imagina't la quantitat de cançons guapes i tan maques i tan bonites, no? De fer i de sentir. I un poquet amb aquesta línia cercar, pues, un públic de gent que tingui la possibilitat d'escoltar i de reviure cançons històriques, en aquest sentit. I ens van juntar pues, un poquet amb aquesta idea. D'això fa 3 anys van començar pues, un poquet per movent-nos per aquí, per les Illes Balears, però des de llavors pues, hem pogut gaudir, hem pogut sortir per... Ja en diverses ocasions per aquí, per Catalunya, per Cúria Valenciana, per Madrid, i sempre amb molt bona resposta.
Abans de fer això, què tocàveu vosaltres?
Pues nosaltres sempre hem fet, històricament, pues, bandes de versions, bandes de covers, i des de, com te deia, aquests 3 anys, i veient un poquet com la gent respon en aquest tipus d'homenatge, sempre he fet sobretot des de molt de respecte i amb molta professionalitat. Nosaltres no fem tribut, és a dir, no mos disfressant ni intentem caracteritzar a els cantants, ni mos manco, intentant donar el nostre aire, el nostre senyal d'identitat, sempre mantenint, evidentment, la cançó en su origen. I arrel d'això, pues, també tenim altres homenatges que anem fent i anem presentant, sempre amb aquesta línia, no? de selecció de cantants i de música molt ben triada, música de veres, i un poquet aquesta és la línia nostra de feina.
Vosaltres, com hem dit, sou músics, sou 7, no?
Sí, són 7 músics en tot en directe, no duim cap tipus de gravació, una banda pues, meravellosa, la veritat, i que estem segurs que la gent disfrutarà moltíssim d'aquest espectacle, liderat per en Fausto Pericas, el nostre cantant, una persona pues, d'alto recorrido, molt coneguda per totes les illes i que cada pic més estan coneguent per Catalunya.
I, Tolo, per què trieu aquests músics i no uns altres?
Sí, la nostra idea és, com te deia, música que a nosaltres ens agradaria escoltar. Fitcher, cançons com Pisando Fuerte, La Cosa Más Bella, Sevilla, són cançons tan emotives i tan guapes que fer-les en viu en la banda que duim és una forma pues, de mantenir l'essència de la bona música feta, i que no canviïn, aunque los gustos y las tendencias van canviant, però mantenir aquesta essència i te dic, la gent està venint moltíssim en els nostres concerts, se'n van contentíssima, i el que més ens agrada, i això és algo molt guapo per nosaltres almenys, és que a molt de concerts venen la família sencera, abuelos, hijos y nietos, porque son música pues, que no pasa de moda y que, desde luego, s'ha de mantenir present.
Clar, justament t'anava a preguntar això, no? Quin tipus de públic? Vull dir que nosaltres, els de la nostra quinta, bueno, els de la meva quinta almenys, no? Quan sentim aquests noms, ràpidament ens venen cançons al cap, no? Però no sé si també el públic jove doncs, les ha incorporades en el seu univers musical.
Pues sí, és així. És vera que un gran perfil de gent que veuen molts pues, a nivell de edat, no? Pues estan potser entre 40, 50, 55, 60 anys, però un gran percentatge també és de gent més sènior, un poquet més major, que disfruta moltíssim recordant aquestes cançons, i gent i gent molt jove. Té gent, inclús nins, venen a veure en Mos, en els seus pares, i això és molt guapo, no?, veure que ve un nin en la seva família i poden cantar tots junts, i la gent acaba tothom cantant junt totes les cançons, perquè se'ls saben totes se'ls saben.
Tolo, com ens has dit, el Juan Fausto Perica seria com la veu cantant, és a dir, ell farà de cantant Sergio Dalma, Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, o us aneu tornant?
Sí, tenim un mateix cantant per els quatre intèrprets en el seu estil, en la seva veu, en la seva personalitat, però sí, efectivament, no, com vos deia, no feim un tribut, no intentem imitar la veu ni d'en Ramazzotti ni d'en Sergio Dalma, perquè més són veus úniques i mai voldríem pues intentar canviar, no, aquest registre vocal d'en Fausto, i així mantenim una coherència, perquè els temes se van alternant entre uns i altres, no feim blocs en continu, sinó que anem alterant un poquet la música, les cançons d'aquests cantants. I això fa que sigui un show molt ameno, molt, molt interactiu. Som una banda que interactua molt amb el públic, i com te dic, pràcticament des de la primera cançó ja seient, pues, cantant amb nosaltres, ballant i disfrutant del show.
I veiem...
pràcticament de dues hores, realment. Que
clar, dues hores, cantant temes sí. Com, per exemple, Corazón Partido, Bailar Pegados, Amante Bandido, Cosa Más Bella, i veiem molta balada per aquí, no?
Sí. Una gran part de les cançons són balades. De fet, quan muntàvem el setlist, dèiem... hay muchos temas lentos, yo sé que queda molt, molt relaxada, i efectivament, se relaxa moltíssim, però ho fem en tanta intensitat, i són cançons, insisto, tan guapes i tan emotives, que se contagia un ambient... és molt guapo, heu de venir, has de venir a veure-nos.
D'acord, ho farem, perquè, a més, abans fora d'antena ens has dit que a Castellà i voltants encara no hi heu vingut mai, no?
Exacte, pues, zona de Castellà no mos hem mogut. Hem estat, la darrera gira que varen fer, varen venir per Lloret de Mar, Vilanova i la Geltrú, Montornès, crec recordar que es deia el municipi, amb pràcticament sold out. De fet, a Vilanova varen fer dos passes. Ara, en aquesta pròxima gira que fem Turà de Castellà, també mos turam un dia abans per ai, com es diu, la passió, que és un teatre que està
Esparreguera o Olesa.
Sí, Olesa de Montserrat, pot ser, sí. Molt bon per aquesta zona, però mai per Castellà i alrededor no hem estat mai.
Doncs res,
i mos fa molta il·lusió, perquè mos han parlat molt bé de la terra i venim amb ganes.
Diuen que com el Vallès no hi ha res, Tolo, o sigui que ja és una pista.
I això m'apunt i li contem els meus companys.
Com al Vallès no hi ha res. Doncs aquí us esperem. Tolo, moltes gràcies per haver-nos atès. El Tolo Fornés, que és músic, recordem, i gestor també de la banda Si va estar sent un par de canciones, que podrem viure en directe el 5 d'abril a les 8 del vespre a l'Auditori, doncs, Miquel Pont. Tots a punt per plorar una estoneta també, que a vegades les balades ens emocionen i plorem també d'alegria, eh?
Pues moltíssimes gràcies per la vostra atenció i, com vos dic, amb moltíssimes ganes de venir a la vostra terra.
Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Arribem a la recta final del programa. Ja hem exhaurit pràcticament el nostre temps per avui i us emplacem a demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí ens hi trobareu. Serà per tancar la primera setmana d'aquest mes d'abril. Gràcies a tots per la companyia. Que vagi molt bé la tarda.